Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de la derrota del Barça a la semifinal de la Supercopa d'Espanya davant del Real Madrid per 3-2 a la pròrroga, després d'un magnífic partit de futbol. Eliminat el Barça, sí, però hi ha derrotes i derrotes. Tu pots perdre, com ha passat moltes vegades últimament, marxant amb la sensació d'estar molt lluny del rival i de que no has competit, amb aquella sensació d'impotència, o pots perdre com va perdre ahir el Barça, sent valent, donant la cara, competint de tu a tu amb el Real Madrid i tenint opcions de guanyar el partit. El Barça va cometre errors, ha de millorar moltes coses encara, amb la pilota i sense la pilota, va fer un partit irregular, però la derrota deixa moltes coses positives. La sensació a curt termini de que quan els futbolistes que acaben de sortir del Covid o que surten de llargues lesions o que acaben d'arribar a l'equip, quan aquests futbolistes agafin ritme, la sensació és que l'equip encara arriba a temps per lluitar pels objectius pels que pot lluitar, que són acabar el més a dalt possible la Lliga, intentar guanyar la Copa i l'Europa League. Això a curt termini, però és que a llarg termini el paisatge encara és més esperançador, perquè ahir el Real Madrid del present va haver de suar tinta per guanyar-li el Barça del futur. Sigui com sigui, el Real Madrid és l'equip que està a la final de diumenge i avui coneixerà el seu rival. A partir de les 8 del vespre tenim la segona semifinal d'aquesta Supercopa d'Espanya entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao, des de mitja hora abans al tiempo de juego de la COPE. L'actualitat del Barça que ens deixa una altra notícia aquest matí, que és que el Barça ha comunicat que s'acaba la cessió de Youssouf Demir, que torna al seu club d'origen, el Ràpid de Viena. L'Espanyol prepara el seu partit de vuitens de final de Copa de dissabte a Mallorca. El Girona rebrà dissabte el Rayo. Diumenge, per cert, tenim partit de llegendes a Montilivi. Girona-Barça, a benefici de la lluita contra la L. Atenció que en poc més de 24 hores s'han retirat ja 50.000 entrades pel Barça-Real Madrid de Champions femenina del dia 30 de març al Camp Nou. Abans, la setmana que ve tindrem clàssic, però a la Supercopa. També semifinal, Barça-Real Madrid dimecres a les Rozas. Ahir a la Lliga, Barça 5, Sporting de Huelva 0. En bàsquet tenim gran partit d'Euroliga aquesta nit al Palau. Barça-Anadolu-Efes és la reedició de la final de la temporada passada. A l'Eurocup, victòria del Joventut ahir per 100-77 davant del Lokomotiv Kuban. Encara no sabem si permetran que Djokovic participi o no a l'Obert d'Austràlia de tenis, però de moment ha entrat al sorteig del quadre. El seu primer rival serà el també serbi Kermanovic i anirà si juga, finalment, per la mateixa part del quadre que Alcaraz o que Rafa Nadal. Al Dakar, avui hem tingut l'etapa reina, la penúltima etapa de la cursa. S'ha ensorrat en motos Barreda, que ha perdut les opcions de lluitar pel títol, i en cotxes victòria d'etapa per Carlos Sainz. I encara una cosa més, Espanya debut avui a l'Europeu d'handbol d'Hongria i Eslovàquia davant la República Txeca. La cita és a les 6 de la tarda a Bratislava. Després estarem allà amb el nostre enviat especial, el Luis Malvar. Avui comentarem la jugada a la tertúlia del Pedregà, el debat d'Esports COPE amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem quin sentiment predomina després de la derrota d'ahir. Sentiment de frustració, només el teniu al 20%. Creieu, esperança, la immensa majoria, 80%. En clau espanyol, us preguntem si només poguéssiu guanyar un dels dos partits que venen, quin preferiríeu guanyar? Aposteu la majoria per guanyar-li al Mallorca en partit de Copa, 66%. Preferiu guanyar-li al Cádiz en partit de Lliga, al 34%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño. Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Supercopa de España en Riyad. No le persigue nadie. Pelota para Vini. Vini dentro del área. ¡Chuta Vini! A las manos de Teleste. Cuidado, cuidado, Bellón. Perdona, Poli, que te corte ahora. Bellón, Bellón, el rubio. Se la va Dembélé, Dembélé. ¡Centro! Nacho mete cabeza. Primera llegada clara del Barça. Corner. Kylian abre para Asensio. ¡Chuta Asensio! ¡Fuera! ¡Qué contragolpe! He dicho que era una señora mayor y me equivoco un poco. Ahí va Vinicius. ¡Chuta Vinicius! ¡Gol, gol, gol! Mira dónde están los centrocampistas del Barça. ¡Chuta Asensio! Ter Stegen en dos tiempos.
Llegó en Araujo.
Dembélé, Dembélé con la pelota. Aguanta Dembélé, línea de fondo. La pone Dembélé. Milito al palo, gol. Gol de Luke de Jong. Gol, gol, gol de Luke de Jong. Toda la chupa.
Dale, dale.
Tuvo Luke de Jong. Pero marcó. Marcó Luke de Jong. Marcó el Barça. Alba, Alba Dembélé. Pelota para Pedri en la frontal. ¡Chuta Pedri! ¡Fuera!
¡Uy, wow!
Le pegó Pedri bien en la media luna del área grande. ¡Chuta Messi! ¡Ahora dónde Ter Stegen! ¡Bola de Carvajal que la monta Benzema! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol de Karim Benzema! Pelota para Jordi Alba, la pone Jordi Alba. ¡Gol, gol, 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 gol de Ansu! ¡Gol, gol, gol, gol de Fati! ¡Gol, gol, gol, gol de Ansu! ¡Chuta Valverde! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué buena contra!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te cito, te cito! ¡Se frena Benzema! ¡Se la va Rodrigo! ¡Chuta Rodrigo! ¡Fuera!
¡Ay, Dios mío! ¡Me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, por Dios!
¡El Madrid finalista! ¡Derrota al Barça en un gran partido! ¡Real Madrid 3! Barça 2, el Madrid a la final, Miguel Ángel Díaz, Vallariza.
Bueno, quinto clàssico consecutivo que gana el Real Madrid, que se mete en la final.
Doncs aquesta és la pel·lícula d'aquest Barça 2, Real Madrid 3, el tiempo de juego de la cadena COPE. És veritat el que deia el Lama, va ser un gran partit de futbol, molt entretingut, molt emocionant, un partit que classifica el Real Madrid per la final de la Supercopa i envia el Barça cap a casa. Un partit i un marcador que, tot i la derrota, va deixar bones sensacions al Barça de cara al futur, a curt i, sobretot, a llarg termini. Si no, atenció a l'speech que va fer el president del Barça, Joan Laporta, al vestidor, davant dels jugadors, davant de l'estaf tècnic, després del partit d'ahir a la nit.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca. Los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona... El partido que habéis hecho, que heu donat la cara en tot moment i que heu mostrat talent, heu mostrat orgull, heu mostrat capacitat de superar-vos vosaltres mateixos, heu estat valents, valientes. És un orgullo. Hoy como presidente del Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición que ha venido y en Barça, bueno, en todo el mundo, todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Gracias a vosotros. Y este es el camino, míster. Aquí técnico. Molt bé, valents. Lo hemos tenido, lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que bueno, que empecemos a ganar, ¿no? Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gràcies i escolteu, visca el Barça, heu donat la cara, estem orgullosos.
Sonen els aplaudiments i se'n va la porta a abraçar-se amb el tècnic, amb Xavi. Un Xavi que després del partit estava emprenyat perquè el seu equip havia perdut, però content amb el rendiment dels seus futbolistes.
Havíem d'arriscar i hem tingut el 3-2. Hem tingut el 3-2. Crec que hem dominat, hem jugat bé, hem sigut superiors en molts moments al Real Madrid i avui crec que és un dia en general de treure'ns els complexes, de que el Barça, aquest Barça pot competir amb qualsevol. Llavors, és, evidentment, no podem dir en veu molt alta perquè avui ens en anem, no? Avui era acabar de ser un punt d'inflexió amb el resultat, també, perquè el resultat al final et dona la raó i avui no ens dona la raó. Però ens la dona amb les sensacions, ens la dona en què som valents, en què hem de ser més responsables i ens diu el que hem d'aprendre, també. Al final és un punt d'inflexió molt important de dir que el Barça ha d'anar cap amunt.
Hem sentit el president, hem sentit el tècnic i rematarem amb un dels capitans, Gerard Piqué, en la mateixa línia. El d'ahir és el camí a seguir.
Creo que a nivel de juego hemos estado muy bien, hemos tomado muchos riesgos, creo que hemos planteado un partido de ir a buscar el partido totalmente asumiendo muchísimos riesgos y creo que al final, pues bueno, ellos se han llevado la semifinal pues en una contra en la cual, pues bueno, nosotros hemos sido capaces de volver, ellos han llegado con mucha gente al área y han podido meter el tercer gol, pero me voy muy muy orgulloso del equipo, creo que jugando así vamos a empezar a ganar y vamos a empezar a competir por los títulos.
Saludo a la Elena Condis, encara des de Riad, des de l'Aràbia Saudita. Elena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bé, l'equip ha marxat aquest matí de Riad, arribarà a primera hora de la tarda a Barcelona. Emprenyats, perquè segur que volien estar a la final, però la sensació, acabem d'escoltar la porta, a Xavi, a Piqué, és que el camí que l'equip va ensenyar ahir davant del Real Madrid és el camí a seguir, no?
La sensació és que l'equip ha tornat, que han caigut amb honor, de fet són els titulars a la premsa catalana i és la sensació que va quedar ahir al vestidor, ara ho escoltava, la porta va baixar a felicitar els jugadors, a Xavi Hernández per haver defensat l'escut del club amb entrega, amb bon joc fins a l'últim minut, i Xavi també amb el compromís de la família, que és aquest vestidor, deia, no? Perquè va sortir amb un equip replet de futbolistes adolescents, amb 5 jugadors que tornaven de lesió i de superar el Covid. Ronald Araujo va aguantar tota la pròrroga amb una fèrula a la mà dreta. Feia 5 dies que l'havien operat de 2 dits trencats. Pedri, 3 mesos i mig després, només ha pogut disputar 4 partits aquesta temporada, sortia i es convertia en amo i senyor del mig del camp. Ansu Fati portava 2 mesos aturat, debutava ahir a les ordres de Xavi i sempre que reapareix, a la tercera vegada tornava a marcar el segon empat que aconseguia el Barça en el partit. També debutava Ferran Torres, tot i que va acusar la realitat dels 3 mesos de baixa, i va poder ser titular la primera part amb el dorsal 19 a l'esquena. És a dir, aquí la sensació que el Barça, i això ho deia Xavi, ho deia just després del partit, s'ha tret els complexos i per primera vegada pot mirar de tu a tu a un equip gran, el Real Madrid, que arribava com l'equip més fort de la Lliga Espanyola i que això és un primer pas, un pas gegant al camí per poder combatre els grans i per poder lluitar pels títols.
Clar, això s'aferren avui als culers, Elena, que no és poc. Quan tots aquests futbolistes que tu has enumerat, que o sortien de Covid o sortien de lesió, en el cas de Ferran, que no havia debutat fins ahir, quan tots aquests futbolistes agafin ritme de partits i estiguin al seu nivell, aquest equip pot aspirar a quedar molt amunt a la Lliga i pot lluitar perfectament per guanyar la Copa del Rei i l'Europa League.
És que molts lamentaven que aquest clàssic no arribés 2 setmanes més tard, perquè, evidentment, els futbolistes com Pedri, Ferran Torres, que fins i tot el propi Pedri reconeixia després del partit que, clar, ell no tenia previst disputar una pròrroga i va acabar una mica asfixiat perquè just sortia del... una mica la mateixa situació que Ferran Torres. Arribarien d'aquí 15 dies al seu 100%. També han sofat i que va començar la segona part quan Xavi el va posar al terreny de joc com a fals nou, perquè evidentment li faltava una mica de ritme de competició. L'equip uns dies es coneixerà més, hi haurà més automatismes integrats, però bé, ha arribat quan ha arribat. La bona notícia és que Xavi ha recuperat a 5 futbolistes, que 4 d'ells seran titulars indiscutibles en aquest Barça. Dic 4 d'ells perquè ahir un cop més, Frenkie de Jong va deixar males sensacions i veient com ha tornat Pedri, em fa la sensació que Pedri assegurà molts partits a l'holandès a la banqueta.
Sí, sí, hi haurà molta competència, sobretot a la zona del mig del camp, on Xavi té molts elements per combinar. Doncs res, l'equip entrenarà demà aquí a Barcelona. El proper partit serà el partit de Copa, ja veurem si dimecres o dijous, contra l'Atlètic Club de Bilbao, que disputa la segona semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid aquest vespre.
En funció del que passi en aquesta segona semifinal, si l'Atlètic Club de Bilbao és finalista i disputa la Supercopa d'Espanya, la gran final diumenge contra el Real Madrid, el Barça jugaria el partit de Copa dijous a Sant Mamés. Si avui el conjunt basc ha eliminat, possiblement el partit seria el dimecres. Demà, de totes maneres, coneixerem l'horari definitiu.
Perfecte, estem pendents avui d'aquesta segona semifinal a partir de les 8, des de mitja hora abans del Tiempo de Juego de la Cope. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, molt bona tarda.
Bona tarda. Traiem la pissarra, Sports Cope, de seguida temps per l'anàlisi amb l'Àngel Pichi Alonso.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I saw the life is...
El partit d'ahir va ser un partit molt ric en matisos. Hi ha moltes coses a comentar, a analitzar. Comentem algunes d'elles amb l'Àngel Pichi Alonso. Àngel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, hi ha derrotes i derrotes, no, Àngel? I segurament la d'ahir és d'aquelles derrotes que, home, surts emprenyat perquè ho has tingut a prop, però és una derrota que permet mirar el futur a curt, a mig i a llarg termini amb cert optimisme, no?
Sí, sí, veritablement sí. Jugues teòricament contra el millor equip de la Lliga, el líder destacat, i competeixes amb ell. Pots guanyar, pots perdre, però estàs competint. I donades les circumstàncies de que hi havia molts jugadors del Barça que sortien de lesions, que feien dos o tres mesos que no jugaven i demés, doncs, òbviament, pensant que quan el Pedri estigui al ritme competitiu, quan el Ferran Torres estigui al ritme competitiu, quan els jugadors d'aquests que han jugat per emergència, per la situació, tinguin un altre ritme, doncs, indubtablement, si l'equip segueix la línia que vam veure ahir, doncs estarà en condicions de lluitar-hi a qualsevol dels equips.
Sí. A mi, Pedri, per exemple, se m'havia oblidat lo bo que era. Clar, fa tant de temps que no el veiem jugar.
Sí, 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 veritablement és una pena que s'hagi perdut tres mesos i mig, no? Ahir va estar bé, sobretot els primers 15 o 20 minuts que va sortir. Va donar un altre ritme al partit, perquè jo diferencio les dues parts. De la primera part, a mi el Barça no me va acabar de convèncer en el sentit de que no va saber interpretar el joc. El Madrid com et pot fer mal? Corrents, en transicions ràpides o en contraatacs. I als 18 minuts el Madrid havia fet quatre transicions rapidíssimes. Si és cert que no eren ocasions de gol, però l'amenaça aquesta constància hi era, i a més després del gol, mira, en una pèrdua de Busquets, lo que no ha de fer el Barça davant del Real Madrid, ho feia la primera part en aquest sentit, no? En canvi la segona part ja va ser, per mi ja va ser diferent, ja va jugar un equip amb més ritme, jugant molt més ràpid, i probablement els canvis van ajudar que fos així, van veure un equip valent. I Xavi va estar molt valent, perquè Xavi va acabar jugant 4-2-4, 3-3, bueno, 3-2-3, bueno, eren 4 davantes curs.
Sí, 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 sí.
L'equip estava Dembélé, estava en Sufati, estava el Memphis, estava Abde, vull dir que jugaven 4 davantes, no? I per tant, sí, és cert que es va pagar el volent a guanyar, no? Perquè el Madrid no perdona en aquestes contes i va agafar una altra vegada amb superioritat. Crec que eren 5-2 la jugada de,
sí, sí,
del tercer gol, en aquest sentit. Però en línies generals, crec que és una derrota que reforça l'equip, que és molt millor del que molts pensen, i que només falta que, bueno, que tots estiguin bé i que tots tinguin aquest ritme competitiu apropiat.
Vull aprofundir en alguna de les coses que has comentat i que et volia preguntar. A mi m'agrada que el Barça sigui valent com a plantejament inicial, i ho va ser. Evidentment, quan el marcador se't posa en contra, encara està justificat que ho siguis més encara. Però jo et vull preguntar, quan el Barça arriba a la pròrroga, força la pròrroga, que té futbolistes al camp joves, frescos de cames, no creus que Xavi podria haver fet un... No dic un pas enrere, però en lloc de jugar en defensa de 3, tornar a la defensa de 4 per acabar d'evitar donar-li alguna possibilitat al Real Madrid de sortir al contraatac? Perquè el Real Madrid a la pròrroga ja se'l veia cansat, o més cansat inclús que el Barça.
Bueno, és que hi va haver moments en què el Barça estava molt més sencer. De
per fet, això...
quan arriba el tercer gol, crec que és quan el Barça estava manant totalment al camp i se veia molt més fresa l'equip. A veure, mira, a toro pasado, com es diu, sí que dius, bueno, és que el que no pot ser és que t'agafen 5-2 en una acció, no? Però també és cert que si hagués fet un canvi defensiu, pues jo que sé, trauré a un Mingueza, jo que sé, per jugar en defensa de 4, igual hagués dit, això no va amb l'ADN Barça i demés, no?
Yeah.
A veure, sí, és cert que els jugadors, sí, és molt difícil, han de tenir cap en aquests moments. I clar, no pot ser que se queden dos tios al darrere només i que tota la resta de l'equip estigui pràcticament en l'àrea rival. I clar, si surten jugant ells, t'agafen en superioritat, no? El que no va ser bé, jo ho he dit al principi, interpretar és quines són les virtuts del Real Madrid ofensivament i com les minimizo, no? Com no em fa mal el Madrid? Pues corrents. I el Barça va deixar que corregués el Real Madrid.
Potser va perdre massa pilotes, Pichi. Potser es van perdre massa pilotes. I això va propiciar, bueno, que el Madrid pogués sortir
moltes
vegades.
És la de sempre. Jo recordo el Pep jugant al Bernabéu i fent passes horitzontals i dient, no, si voleu veniu a buscar-me. Jo no arriscaré a perdre una pilota en aquesta zona. Hi ha zones del camp que són d'alt risc i perd la pilota en un equip que té transicions tan ràpides contres com el Real Madrid. I ahir és on veritablement tu no pots fallar. I ahir és on va fallar el Barça, per això t'ho diria jo, que no va saber interpretar aquest joc.
Sí, sí. I ara què fem amb Luc de Jong? Que l'home està fent gols, eh? El d'ahir amb fortuna, però...
This is football.
This is football, eh? Sí, sí. Les ratxes dels davanters, que tu d'això saps molt.
Clar, és això, doncs el jugador que és golejador i fa gols, doncs mira, quan està enratxat, ahí està, no les detreure mai.
Yeah.
I bueno, hi ha unes declaracions de Xavi que em sembla molt acertada, li pregunto per Luc de Jong i dic, bueno, si ha jugat dos partits i ha fet dos gols, com el que voleu, que el senta a la banqueta?
Clar.
No, és normal, bueno. No, la verdaderament important és saber que l'Ansu ha tornat,
sí,
que el Pedri ha tornat, que el Ferran li falta, però estarà ahí, i que tens ja disponibilitat ofensiva, que ha estat la mancança fruit de les ausències que tenia l'equip al davant.
Sí,
sí, ofensivament, perquè els entrenadors defensivament poden treballar més o menys en funció d'on està la pilota i no depèn tant del talent individual, però ofensivament depèn molt del talent individual, i òbviament si no tens talent individual perquè no tens davanters de nivell, pues tens aquest problema, que no fas gols, i si no fas gols es ressentís tot l'equip, la defensa, el porter, tots. I en aquest sentit, ara jo crec que el Barça ja té aquest potencial ofensiu suficient com per competir en qualsevol.
Perfecte, amb això ens quedem. Àngel, gràcies, una abraçada forta.
Vale, una abraçada, adéu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 28 minuts. minuts de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Al matí deixa alguna notícia més en clau blaugrana. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com, per exemple, que el Barça torna a Yusuf Demir al Ràpid de Viena.
Sí, pràcticament l'austríac que només ha sigut juvenil del Barça 24 hores. Avui a les 11 del matí s'ha fet oficial que el Futbol Club Barcelona ha finalitzat la cessió de Yusuf Demir. El Ràpid Viena i l'extrem han arribat a un acord per tancar-la amb el Barça, ja que, com sabeu, els blaugranes no volien pagar aquests 10 milions d'euros obligatoris en cas de que jugués un partit més. Demir marxa del Barça amb 9 partits oficials, 3 d'ells com a titular, 6 en Lliga i 3 en Champions. Ha estat 6 mesos al Barça, on va arribar amb les intencions inicials de reforçar el filial i pujar alguna vegada al primer equip, però Ronald Koeman, en veure la seva capacitat i el seu potencial, va decidir donar-li la fitxa del primer equip i ara ja deixa lliure el dorsal número 11 i allibera també, això important, 2,5 milions d'euros del fair play. Un cop resolt aquest front, Mateu Alemany segueix tenint per davant la renovació d'Ousmane Dembélé. Com ve informant Helena Condis, no hi ha canvis i el club espera en resposta de la gent del francès, Moussa Sissoko, que tampoc té cap pressa, així descrivia la situació Mateu Alemany ahir al vespre, una vegada va acabar el clàssic entre el Real Madrid i el Barça.
No ha cambiado nada, él sabe muy bien lo que piensa el club, tiene una oferta nuestra encima de la mesa y sabe que tenemos que resolver esta situación rápidamente y por tanto esperamos que sea por bien y que se quede con nosotros, que es un jugador también importante y ya está.
Pendents d'aquesta renovació del capità Sergi Roberto i de les fitxes del primer equip de Nico i Gavi, que es volen fer en els propers dies, també Mateu està pendent de si pot fer alguna incorporació. El nom que hi ha damunt la taula, ja ho sabeu, és Álvaro Morata. Hi ha aquest acord entre el Barça i el jugador, però cal que la Juventus i l'Atlético estiguin d'acord. I ahir, precisament, li van preguntar al president del Barça, Joan Laporta, que va dir que volen reforçar l'atac, però sempre que puguin, pel tema del fair play.
Hi ha una notícia més d'última hora, que és que Alves ha estat convocat amb la selecció brasilera.
Sí, per les eliminatòries de la Copa del Món del 2022. Alves ha estat convocat com un dels laterals, juntament amb l'exblaugrana Emerson Royal, i també el que encara és propietat del Barça, Coutinho, però, com ja sabeu, des d'aquesta setmana, jugador de l'Aston Villa cedit a la Premier.
Més a prop, per tant, Dani Alves, del seu objectiu, que jugar en Brasil al Mundial del Qatar 2022. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida obrim tertúlia.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, informació, opinió, debats...
Mira, estic aquí amb la família, rodejat de gent barcelonista que estan gaudint dels èxits de l'equip i molt esperançats amb el futur. Diuen que això marxa. Que marxa pel Pedregal, però m'ha deixat acabar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim, doncs, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Dani, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Home, una part d'aquest discurs del Minguella de la promo, quan diu està la gent del Barça il·lusionada amb el futur... Home, sí. Avui sí, no? Avui sí.
Avui és poc Pedregà i molt il·lusionant, però és un document meravell... O sigui, és dels millors documents allà de la història d'Esports Cope. El Minguella sènior parint en directe el concepte de la tertúlia del Pedregà. Està molt bé.
Júnior Minguella, què tal, Júnior?
Bona tarda, amics. Com esteu?
Bé, i tu, esperançat amb el futur o què?
Esperançat amb el futur, no.
No,
i és que ho sabia. És que ho sabia.
És que jo sóc un tio...
Això m'agrada, això m'agrada.
No puc mentir. Mai, jo no recordo mai a la història del club que celebrés tant una derrota. És que al final som màrtirs, eh? Però bueno, va, vinga. Anem endavant, millor imatge. L'equip millora, anem a lo positiu.
Clar, tot s'ha de posar en context, no, Júnior? Hi ha derrotes i, clar, tot depèn de amb què ho comparis i d'on vinguis, no? I el Barça ve del que ve i, home, ahir com a mínim l'equip va donar la cara, va competir...
Però és que tens dues lectures, Joan. Una lectura que és dir, va, ahir el Barça va competir, a més jugava contra el Madrid... i vam perdre per la mínima amb una pròrroga i tal i qual. Aquesta és una lectura. L'altra lectura és si analitzes tècnicament el partit i contra el Madrid que has perdut, doncs dius, ostres, hagués sigut el mateix contra un City, contra un Bayern, contra una Juve, no sé.
Yeah. Home, el Madrid...
No vull desmoralitzar ningú, perquè veig a la gent molt entusiasmada i l'entusiasme sempre és positiu.
Sí. Home,
llavors,
el Madrid...
feu-me les preguntes a dient per no mentir.
No... El Madrid, Dani, va fer el seu partit, les transicions, que li va donar bon resultat, i jo crec que sobretot la gent el que s'agafa avui és veure que està recuperant molts futbolistes que encara no estan ni molt menys al seu millor nivell, i que quan aquests futbolistes estiguin al seu nivell, Aquest equip jugarà molt millor del que juga i podrà estar a prop d'aconseguir els objectius.
Això, i que el Barça és valent, que els canvis de Xavi... A mi no em va agradar gaire l'alineació inicial o el fet que ja jugués Frenkie de Jong en lloc de Nico, però els canvis van ser molt valents. Ja ho sé, que el que diu el Júnior té raó respecte al City i al Bayern, però és que això és un altre graó. Entre mig hi ha un graó, que és el Madrid, i no està tan lluny com sembla si tothom estigués bé i amb tots els futbolistes disponibles. Evidentment, la classificació diu que hi ha un abisme, de 16 a 17 punts, però veu jugar ahir el partit i jo per què estic content? No és que estigui celebrant la victòria, la derrota a Canaletes, però estic content perquè tota la prèvia era 70-30 pel Madrid, ens en fotran 5, no sé què, i ja simplement forçar el partit, portar-lo a la pròrroga i que hagi anat d'un pèl, amb tots els problemes, amb un tio que debutava ahir per primera vegada de la seva vida amb la samarreta del Barça, un altre que fotia 6 mesos que no jugava, un altre que no sé què, jo ho dono per bo, sincerament. Sí. També, un moment, també té a veure que jo, a mi, personalment, la Supercopa d'Espanya m'importa molt poc. Si això d'ahir fos... Si això d'ahir fos una eliminatòria de Champions, estaria emprenyat, perquè el Barça l'han eliminat de la Champions o estan a prop d'eliminar-lo, que sigui. Però una Supercopa d'Espanya, que jo no la vull per res, jo ja surto content d'això d'ahir.
Ja. Clar, veus jugar Pedri, Júnior, que feia molt de temps que no el veiem, i és un futbolista descomunal. Jo pràcticament ara li comentava al Pichi, ja ni me'n recordava de lo bo que era. Veus en Sufati que li falta molt per estar al seu millor nivell, però que surti, pam, de seguida fa gol.
Sí, amb molt poc fa un gol. Ah. Té una facilitat brutal i això és molt positiu. El que passa que jo crec que aquest equip necessita més jugadors, necessita més reforç per poder estar a un nivell top. Mm. Llavors, jo crec que està millorant, que és positiu i que hem d'esperar que es facin les coses bé de cara al mercat d'estiu i que l'any que ve podem donar una passa més gran.
Mm. Batllori, no treguis el nom prohibit, no treguis el nom
Ferran Torres?
No, d'Ousmane.
Ah, no, Ousmane Dembélé,
Dembélé. Sí.
Perquè jo crec que Ousmane va jugar millor que el Ferran, però bueno, era el seu primer partit.
Però veig el poble dividit entre la gent que el vol matar Dembélé pel partit d'ahir i la gent que...
Jo, Dani, sóc una divisió amb mi mateix. Jo veig el Dembélé a la primera part. Veus que quan agafa la pilota el tio desequilibra, genera ocasions, xuta... Sempre tens la sensació aquesta de que pot passar alguna cosa important, però després acaba el partit i tornes a fer-te la pregunta. Ha marcat la diferència? I la resposta és que una vegada més no.
Joan, perdona,
Sí, sí.
Diré una cosa que segurament farà mal, però és que és una cosa que em trobo jo amb els meus amics culers. El Dembélé, abans de tot aquest rebombori de si renova o no renova, el Dembélé és molt bo... s'hauria de quedar perquè és l'únic que té 1 contra 1, que dona profunditat al joc, que sembla que passi algú davant, tal i qual. Comença a sortir tot això de que no ha de renovar, llavors és
fora,
crítiques cap al Dembélé fora, sí, el Dembélé sí, fora, sí. Tal, no sé què. I els barcelonistes han d'aprendre a ser una miqueta més objectius.
Totalment d'acord.
Perquè el jugador és el mateix avui que fa 3 mesos o que fa 2 anys.
Sí, sí.
Bueno, que fa 2 anys no, m'ha durat una miqueta més. Llavors, ostres, siguem objectius. No perdem l'objectivitat, perquè això és el que ens fa perdre el rumb i que ens conformem en perdre contra el Real Madrid amb una eliminatòria de Supercopa, que per nosaltres doncs, és un punt menor que, mira, estem fora d'aquí, doncs mira, millor, més concentrats en altres partits.
Sí, sí, a veure com acaba la història d'Embelé, Dani, jo no sé, el dono bastant per perdut.
Sí, sí. Seguint la informació que la donava el Víctor, la que ve donant l'Helena...
I la que vaig donar jo fa un any no compta. Sí, sí, sí. No em feu mai cas. També és Júnior.
El col·locaves a la Juve, fa un parell d'anys.
Sí, sí,
ja.
Sí, sí, me'n recordo.
Jo el segueixo col·locant a la Juve.
A la Juve?
Me'n recordo.
Clar, és que és un jugador que comença masses coses i acaba poques, Dani.
Sí, també... No? També es depèn de com està acompanyat, perquè ell s'equivoca en la presa de decisions final a l'hora de definir, normalment, a vegades no, però normalment s'equivoca. Ara, tota la resta és meravellós, o sigui, se'n va a l'1 contra 1, desborda, desequilibra, i llavors fa una centrada que no remata ningú o fa un xut que se'n va lluny. Bueno, això, els xuts, doncs ho ha d'aprendre, ho ha de millorar, però les centrades, home, no és el mateix centrar-li a Luc de Tronc que si tingués Luis Suárez...
Luc de Tronc, que ja està passant a ser Luc de Gol, eh?
Luc de Gol va fer un gol sense voler, eh? Li van rematar ja Militao i tal. Però vull dir que no és el mateix centrar Luc de Jong que centrar...
Estàs menyspreant la bona evolució i el
no, no, no,
i el
no.
bon i la bona previsió dels barcelonistes.
Però sincerament, a mi em va agradar molt...
No vull ser una mala influència.
Em va agradar molt a Mallorca, em va agradar bastant contra el Granada, però a mi ahir Luc de Jong no em va agradar gens, ja t'ho dic ara. Va fer un gol de rebot i va perdre dos o tres controls, que és normal, perquè és el seu nivell tècnic, vull dir, no és culpa seva... Però, vaja, jo no em torno boig per dos partits bons de Luc de Jong.
Volia obrir un altre meló, que és que a tots ens agrada que el Barça sigui valent, però, Júnior, creus que la pròrroga... El Madrid ja la pròrroga... jo crec que físicament arribava molt tocat també, i de l'única manera que et podia fer mal és com et va fer mal, que és caçant alguna contra i sortint a la contra amb superioritat. Hauria d'haver-se protegit una miqueta més, Xavi? Tornar a la defensa de 4 a la pròrroga o no?
És que... Per mi, la sensació que em va quedar és que el Madrid estava còmode. I el Madrid, quan va necessitar marcar i anar a guanyar el partit, ho va fer. I ho va fer en dues ocasions. Per tant, protegir-se més o no, jo crec que era... Sí, a la pròrroga doncs, et podries haver protegit i pensar buscar l'empat i anar-te a jugar als penals. Però és que no... Era jugar-se la massa.
Jo crec que el Madrid, Dani, va estar còmode a la primera part. A la segona jo crec que no. I jo a la pròrroga crec que estava bastant mort, eh? Crec que estava bastant mort, eh?
Els primers 25 minuts van ser del Madrid. Modric estava sol, ningú el marcava, ni Busquets, ni De Jong, ni ningú. Vull dir, el tio feia el que volia. I després jo crec que el Madrid va anar patint. I curiosament, anava sempre el qui marcava, després ho patia. És a dir, quan fa el gol al Madrid és quan comença a jugar pitjor al Madrid. Després fa el gol al Barça i comença a jugar pitjor al Barça. I així vam estar tot el partit.
Sí. És aquella situació en la que et poses per davant, un pates o tal, i tens la por aquesta amb una eliminatòria, un partit, que et facin un altre gol. Mm-hmm.
Molt bé, doncs res, senyors, ho deixem aquí de moment. A veure, perquè això està molt bé avui i tal, però les bones sensacions d'ahir, com han dit també els protagonistes, han de seguir. I sobretot, clar, els resultats han d'acompanyar, perquè aquest relat de la il·lusió i de que el Barça ha tornat està molt bé després del partit d'ahir, però ha de venir acompanyat de resultats, perquè si no la cosa no sustentarà gaire més enllà.
A la Lliga, sobretot, que és el que m'interessa a mi, la Supercopa d'Espanya, guanyi qui la guanyi, home, si la guanya l'Atlètic de Bilbao, per exemple, doncs sí que serà una gran festa per ells, però si la guanya el Madrid o fins i tot l'Atlètic de Madrid, és que no els salva res. Vull dir, aquests equips ja són grans i volen títols més grans. Per tant, el gran títol del Barça és quedar quart o tercer o segon. Per mi aquest és el títol del Barça.
Molt bé. Ho anirem comentant, amics. Dani, Júnior, una abraçada forta als dos. Que vagi molt bé, cuideu-vos.
Una abraçada.
Venim, que vagi bé. Adéu. Seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que juga la Supercopa d'Espanya, aquest cap de setmana no hi ha Lliga, però sí recordo, hi ha Copa del Rei, eh? Més vuitens de final, a l'Espanyol, per exemple, visita dissabte al Mallorca. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quines novetats tenim del dia?
Mira, ja et vaig dir ahir que Diego López estava ok, i em fa l'efecte que Darder, segons m'expliquen, està a un negatiu de poder tenir opcions d'arribar. Ha tingut símptomes, estem a dijous, demà si dona negatius divendres, el partit és dissabte a la tarda a les 4, Mallorca, cal viatjar, em fa l'efecte que seria una mica precipitat pensar que Darder pugui ser titular o estar a disposició de Vicente Moreno, però veurem el que passa. El que també té dubtes és Yangel Herrera, que ha estat baixa les últimes setmanes per culpa de problemes musculars, també és dubte pel partit del proper dissabte. El que sí que serà titular, hauria de ser-ho, és Javi Puado, intocable per Vicente Moreno. Un Javi Puado que responia avui en roda de premsa sobre aquesta muntanya russa que viu d'emocions, que viu l'afició, de que si cal mirar a dalt o a baix. Així responia a aquesta pregunta al Javi Puado.
No, la veritat que no. Vestidor mira cap endavant sempre. Independentment d'haver guanyat o haver perdut, intentar millorar, créixer sempre i està clar que mirar cap a dalt sempre. Al final nosaltres som ambiciosos, som un club que aspirem pues, a millorar cada dia, a fer-nos grans i intentar tirar cap a dalt.
I l'Espanyol té davant el repte d'arribar als quarts de final de la Copa, que no és poca cosa, caldrà guanyar el Mallorca, rival directe l'any passat per pujar a primera, rival directe aquesta temporada per salvar la categoria, l'equip de Luis García Plaza, com una final, diu Puado.
Nosaltres afrontem tots els partits de la mateixa manera. Està clar que en aquest cas, pues, com ja he dit, és un partit o una eliminatòria en el cas de que guanyis, continues, i en el cas de que perdis, pues, s'acaba. Per això li hem de donar màxima importància. Està clar que per nosaltres és una final. Tots els partits de Copa al final són una final perquè continues a la competició si t'endús el partit. Per tant, per nosaltres ho treballarem igual, de la mateixa manera, sabent que el Mallorca és un molt bon equip, i està clar que ens ho posaran les coses difícils.
Demà, últim entrenament, roda de premsa de Vicente Moreno, llista de convocats, viatge a Mallorca per jugar dissabte a les 4 som moix.
A veure què diu Vicente Moreno i a veure què diu Luis García, perquè és veritat, Quique, que la temporada passada van tenir els seus rifirrafes, no?, durant la temporada.
Sí, perquè doncs, eren els dos gallitos, entre cometes, pulles a les rodes de premsa, que si l'Espanyol té dos habitatges favorables i deien des de Mallorca, clar, és que l'equip gran de Barcelona, doncs la gent no permetrà que estigui a segona o dos anys. Després Vicente Moreno, que s'hi va tornar allà, que se'n va anar d'aquella manera. En fi, que Luis García, sens dubte, va guanyar la batalla de la sala de premsa l'any passat i aquesta temporada a veure què passa.
Quique, gràcies.
Fins demà.
També el dissabte jugarà el seu partit de Copa al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Contra el Rayo, que està fent una gran temporada.
Sí, falten dos dies. En realitat és un cap de setmana on hi ha dos partits molt importants. Ja diria que el segon, si m'ho preguntes a mi, a moltíssima gent, de ben segur a tu, i també el Girona és el que realment agradaria guanyar, però no depèn de si mateix. És el partit d'homenatge a Juan Carlos Unzué, qui va ser, entre altres coses, entrenador del Girona, que està lluitant contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, hi ha un partit de llegendes. Llegendes és el que habitualment dèiem velles glòries, perquè si mirem una mica el cartell, hi ha algú que jo no li posaria el cartell de llegenda. Però vaja, és un partit important, és un partit que juga a Montilivi al migdia, és un partit on hi ha moltes esperances per recaptar fons per la lluita contra aquesta malaltia, entrades entre 5 i 10 euros a la web del Girona, i els dies de partit, és a dir, el dissabte en aquest Girona-Rayo i el mateix dia, abans de les 12 del migdia, també es poden seguir comprant entrades. Avui Juan Carlos Unzué ha presentat el partit i, òbviament, ha parlat de la seva lluita, però també de com veu el seu exequip, el Girona.
Se ha tenido una paciencia, yo creo que importante y posiblemente sea clave al final de temporada. Viene a reflejar un poco en el campo lo que era él también como jugador, ¿no? Un jugador de ataque, donde realmente prioriza el hacer gol antes que el recibirlo, ¿no? ¿Por qué no se va a conseguir esta vez otra vez a la tercera, a la vencida, ¿no? No creamos solamente en las cosas malas o negativas, ¿no? Vamos a creer que se puede dar también que el karma nos lleve, además del buen fútbol del equipo y su rendimiento a primera de nuevo.
Quin discurs, eh? Transmetent optimisme, Juan Carlos Unzué. Demà, 3:15, Mitchell en la prèvia d'aquest partit Girona-Rayo Vallecano dels vuitens de final de la Copa, òbviament amb ànim de revenja, perquè el Rayo va ser l'equip que va deixar a l'últim partit a un partit de l'ascens de primera al Girona.
Doncs demà escoltarem aquí a Mitchell abans d'aquest partit contra el Rayo. Tanquem el bloc de futbol amb un apunt del Barça femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè va un ritme espectacular la retirada i la venda d'entrades per aquest Barça-Madrid de Champions de l'estadi del Camp Nou.
Que s'afanyin els qui vulguin anar, perquè s'han venut 50.000 entrades ja. Estem a prop del límit d'aforament permès a dia d'avui, que és el 70%. Esperem que al març puguem omplir aquest Camp Nou, però de moment 50.000 entrades. Ahir els socis 36.000 i avui s'han obert la venda al públic en general a les 11 i mira, ja 50.000 a preus de 9 a 15 euros, aquests dos primers dies al 50%, i veurem si s'arriba a ampliar el Camp Nou en aquest partit del 30 de març a 6:45 de la tarda. El club em diuen que no han demanat el canvi d'hora a les 9, com es va dir ahir. El Barça a la Lliga segueix imparable, golejant ahir l'Sporting de Huelva 5-0 en partit de la 17a jornada. Hat-trick de la neerlandesa Lieke Martens, un de Rolfo i el cinquè d'Alexia. Arriben ara els partits més exigents. Diumenge visitant la Real Sociedad a les 12, segon classificat. I dimecres vinent hi ha clàssic contra el Real Madrid a la Supercopa. Ahir per fi es va confirmar que aquesta final a 4 jugarà a les Rozas, a Madrid. La final serà diumenge 23. El tècnic Jonathan Giraldez ha aprofitat aquest calendari atapeït de l'equip per fer rotacions i es mostra satisfet amb el rendiment de les menys habituals.
Content de que el rendiment d'aquesta jugadora sigui el que és. Hem de continuar per aquesta línia perquè hem de ser conscients de que encara no hem fet res. Estem en molt bon moment perquè hem guanyat tots els partits i crec que jugam molt bé al futbol, però estem en la part potser més important de la temporada on hem de tenir un moment de forma òptim i també aquestes bones sensacions traslladar-les per aconseguir els títols, que és el que volem.
El primer títol en joc aquest any, la Supercopa de la setmana vinent, és l'únic que es va escapar la temporada passada.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí a futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento sí. italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Parlem de bàsquet, ara Esports Cope, Albert, que tenim un sí. gran partit aquesta nit al Palau, Barça-Nadal-UEFES, a veure si el Barça acaba amb aquesta mala ratxa de resultats que porta últimament.
Esperem, és un partidàs, és un partidazo, és la reedició de l'última final de l'Eurolliga, un Barça que a aquesta hora està pendent d'un últim negatiu de Dante Exum perquè pugui tornar a l'equip. Hi ha certes urgències, com tu apuntaves, després d'encadenar aquestes tres derrotes seguides entre totes les competicions, però tampoc hi ha gaire marge, perquè és el tercer partit en cinc dies pel conjunt blaugrana. Dic gaire marge d'intentar innovar, d'intentar fer coses, d'intentar portar els entrenaments. Només entrenar. Escoltem a Sarunas Jasikevičius.
Ahora mismo la prioridad totalmente es recuperar la frescura, recuperar la, otra vez la misma, el mismo espíritu de guerra que hemos demostrado ayer, aunque no era suficiente, claramente. Como he dicho ayer y después viendo el vídeo, estoy con lo mismo, ¿no? Que yo creo que los chicos han hecho un grandísimo esfuerzo. Vamos a cambiar muy poca cosa, es imposible. Ver minutos, rotar jugadores. El tercer partido en cinco días y la verdad que poca cosa podemos pensar.
Baskonia, Baxi Manresa, Armani Milán, els equips que han guanyat de forma consecutiva el Barça. Recordo també que la primera volta de l'Eurolliga, el conjunt blaugrana, que es presenta amb 15 victòries en 20 partits i un de pendent, ja va vèncer l'Efes 93-95. El partit al Palau, tenim tiempo de juego, allà hi serem a les 9 de la nit.
A veure què fa el Barça avui. El que va fer ahir la penya, l'Eurocup, Albert, va ser guanyar.
En un dels millors partits de la temporada de la penya, Batllori, que és líder de grup amb 7 victòries al final de la primera volta de l'Eurocup, tot després d'aquest contundent 100-77 davant el Lokomotiv Kuban, que és el millor atac de la competició. 31 punts de Brozianski, 18 de Pau Ribas, exclòs el tercer quart ante Tomic, i atenció, missatge de reivindicació del tècnic de la penya, Carles Duran.
Comencem a mereixer-nos una mica més de respecte per part de tothom. És cert que venim del desert, però crec que la penya Eurocup ja fa un parell d'anys que crec que estem demostrant que també volem ser, estar entre els millors. Bueno, ara farà dintre de 4 anys que jo vaig arribar i jo sempre he intentat ser més equip que mai, no? I crec que ho estem aconseguint.
Doncs té tota la raó, o com a mínim gran part de raó. Tercer a la Lliga Endesa, és a dir, líder de l'altra lliga, i líder de grup de l'Eurocup. Proper partit d'Europa del Joventut de Badalona, dimarts 18 de gener, dimarts de la setmana vinent, davant el Dolomiti Energia Trento, a l'Olímpic també, a Badalona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. Del bàsquet a l'handbol, que la selecció espanyola debuta aquesta tarda a partir de les 6 a l'Europeu. Davant la República Txeca estem a Bratislava amb l'enviat especial de la Cope a la competició, el Luis Malvar, l'home Cope, l'home handbol a la cadena Cope. Luis, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, siempre es importante empezar bien en este tipo de campeonatos y nos decía ayer Joan Cañellas que teniendo en cuenta que España se presenta con un equipo bastante joven todavía más por aquello de la confianza, ¿no?
Sí, yo creo que Jordi Rivera lo que trae a este europeo, porque estamos en pleno cambio generacional, no nos olvidemos de ello, jugadores que se han retirado, jugadores que no siguen de los grandes hispanos, pues es una mezcla de juventud y de veteranía, con hombres como Guardiola, como el mismo Joan Cañellas, que son los que tienen que liderar, y que llegan pues 5 novatos dentro de lo que cabe, como son Márquez, como son Peciña, como es Jan Tarrafeta, Casado, Sergei Hernández, y que tienen que dar el do de pecho. ¿Cuándo? Pues empieza hoy. Lo único, la inexperiencia que tienen, pero que lo van a ir adquiriendo porque son grandes jugadores.
Siendo realistas, Luis, ¿a qué crees que puede aspirar España en este europeo, teniendo en cuenta que ha ganado los dos últimos?
Hombre, vamos a ver, no le vamos a exigir a España volver a ser campeona de Europa, porque hay que decirlo, somos bicampeones de Europa, sí. No lo pueden decir muchas selecciones. El tercer cetro es complicado, pero yo creo que España puede aspirar y va a depender fundamentalmente del partido del sábado ante Suecia de estar metido un año más en semifinales.
Vale, pues seguiremos la competición día a día, Luis. Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Anem amb el colabrot dels últims dies al món de l'esport mundial, al món del tennis, al colabrot Djokovic. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que no sabem, van passant els dies i no sabem encara si podrà participar o no a l'Obert d'Austràlia de tennis, però de moment Djokovic ha entrat al sorteig del quadre.
Sí, la última noticia es que según los medios australianos la decisión del Ministerio de Inmigración de deportar a Djokovic podría tomarse esta madrugada, hora española, pero mientras, como comentas, a la espera de esa noticia, la organización del Open de Australia le ha inscrito y le ha incluido en el cuadro del torneo que ya se ha sorteado. Si finalmente el serbio obtiene el permiso para jugar, debutaría contra su compatriota Kecmanovic. Por tanto, a la espera de esa decisión, por lo que hace referencia también a la participación española, Nadal jugará en primera ronda contra el norteamericano Marcos Giron, y si los favoritos cumplen con los pronósticos, el balear tendría como rival a Alexander Zverev en cuartos y al propio Djokovic en semifinales. El catalán Albert Ramos jugaría contra Baez, mientras que la revelación del tenis español Alcaraz lo hará contra un jugador procedente de la fase previa. En cuanto a las chicas, Muguruza debutará ante la francesa Burel y la catalana Paula Badosa contra la local Tomjanovic. Roger Federer, recordemos que por lesión es la gran ausencia. El torneo comienza el lunes con el aforo al 50% por las restricciones debido a la COVID.
I al Dakar avui hem viscut l'etapa reina, la penúltima de la cursa, victòria en cotxes per Carlos Sainz i s'ensorra Barreda en motos.
Sí, en motos, victoria para Benavides, Aderlan segundo, Rodríguez tercero, Van Beveren hasta hoy líder, se ha perdido dejándose 21 minutos y también el liderato, Barreda ha perdido 25 minutos y toda posibilidad de ganar la prueba y de hecho también de subirse al podio. El catalán Pedrero finalmente ha quedado el 24. En la general, Aderlan es líder con 6.52 sobre Quintanilla y a 7.15 está Walker. Van Beveren es el número 4 con 15 minutos de retraso, Barreda quinto a 27 y Pedrero, el catalán, es el número 20. Mañana, última etapa, 164 kilómetros de especial. Podemos decir que en motos no está decidido el ganador, los cuatro primeros tienen opciones, sí que lo estaría en coches porque a pesar de que hoy Carlos Sainz ha ganado la penúltima etapa, el Loeb segundo, cuarto Dani Roma, Sainz por cierto que suma su segunda victoria en esta presencia y la 41 en todos los Dakares.
Creo que ha sido una etapa muy muy difícil, con un poco de todo, no fácil de navegación, pero había camel grass, dunas. Yo creo que ha sido la etapa más completa de todo el rally a nivel de tipo de terreno y bastante dura, y para ir abriendo no era fácil, y contento.
En la general, en coches, Salatillat es líder, Loeb segundo, a 33 minutos después de una penalización de 5 minutos por exceso de velocidad. Al Raji a una hora es tercero, Sainz el decimosegundo, Laia Sanz la 23, Esteve el 27, Roma el 43. Si no ocurre nada extraño en la última etapa, el catarí ganará su cuarto Rally Dakar.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Aparquem definitivament aquesta història del 70-30 i rescatem un document de la presentació ahir de Sergio González com a tècnic del Cádiz. Juzguen ustedes mismos.
Ojalá consiga no solamente ganar al Español, sino ganarle al Español, a mí, el filial del Madrid. Al principio al menos va a tener muchísima presión por el ambiente, la prensa canallesca que hay, que es canalla de verdad. Yo el que más. ¿Crees que te ve con fuerza para soportar esa presión? Y que me gustaría saber si en esta temporada, en el último mes, has visto algún partido del Cádiz. ¿De qué te ríes?
No, porque me sorprende la segunda parte de la pregunta.
Quedan inaugurados los carnavales de Cádiz. Ambulica, Cafafor, Valdori, bueno, Avance, Addic, Borja Mayoral y Gonzalo Villar, jugadores del Getafe. El Sevilla está a punto de fichar a Tecatito Corona, un mexicano que tuvo Lopetegui en el Porto, pero alerta. Tite ha llamado a Casimiro, Rodrigo, Militao y Vinicius. Y Uruguay a Fede Valverde. Si el Madrid elimina al Elche, jugaría cuartos el día 2 de febrero. Fecha teóricamente FIFA. Bienvenidos al nuevo pollo del fútbol español.
Gracias, Gil.
Fins demà, Batllori.
Avui més tiempo de juego amb la segona semifinal de la Supercopa.